Freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada. Un minutet, el que passa de les 12 del migdia, dues horetes de programa, les que tenim per davant, amb molts convidats que de seguida repassem i presentem. Salutacions de Sheila Gil. Convidats que rebrem en una estoneta, en no res, perquè ja tenim per ací el primer d'ells, diputat nacional pel Partit Socialista en representació de la província de Castelló, Germán Renau, però en tindrem més convidats polítics. També avui rebrem a l'alcaldessa de les Alqueries, a la socialista Esther Lara. I com cada dijous parlarem amb Cristina Fernández, diputada provincial i regidora Benicàssim de Ciudadanos. Repassarem actualitat provincial i també del municipi. A part d'això, altres iniciatives. Per exemple, avui coneixerem l'empresa Rumbo Directo, que aposta per apropar la mar a tota la gent amb formació i també el lloguer d'embarcacions. Doncs estarem també a més avui, així com també parlarem amb la gent del CEAM. En aquest cas, un dels responsables, un dels membres encarregats de la revista Parlada, arriba a Trazos 9, bueno, han al canviant de nom, no? Aquesta revista, doncs bé, ara arriba a la Trazos 9 i serà Javier Expósito qui ens doni més detalls. Així que aquests els convidats que tindrem durant la jornada d'avui. Anem a mirar ràpidament també aquesta meteorologia que ens depara per aquests dies. A hores d'ara, doncs no crec que hi hagi probabilitat de pluja, però sí és cert no lluir-se el sol tant com ho ha fet en dies anteriors. Així que anem a mirar que diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Doncs avui els termòmetres estan entre els 8 de mínima, els de 7 de màxima, i la probabilitat de pluja ara és mínima, un 5%, però a partir de les 6 de la vesprada augmenta fins al 55% d'aquesta probabilitat, i demà, tot i que augmenten les temperatures, especialment les més baixes, arribarem a 14 graus de mínima i 21 de màxima, si s'espera que pugui ploure durant tot el dia. La probabilitat de pluja és del 100% fins a les 12 del migdia i d'un 90% a la segona part de la jornada. Precipitacions que també es podrien mantenir, especialment dissabte de matí, i també protagonista demà el vent, ja que estem en alerta groga per aquest fenomen. Doncs bé, repassa també l'apunt meteorològic, ràpidament mirem de què es parla a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem quins són els temes tendència a hores d'ara. Així que un dels temes és Expósito, en aquest cas en referència a la versió espanyola, per així dir-ho, no? Que afectaria a Catalunya del Brexit. Doncs bé, aquesta és avui una de les tendències, però en tenim altres. En clau política anem a deixar-les, no? Per si ho comentem després, però també, per exemple, ràpidament, condemnen a Quim Torra un any i mig d'inhabilitació per els llaços grocs. També es parla, en aquest cas, d'Espanya. El titular del Mundo, Turquia, entrega 16 anys després a Espanya les restes dels militars que van faltar a l'accident del llac 42, del llac 42. Una notícia, com dèiem, que ha publicat El Mundo, però En topetem altra, també, per exemple, en referència a la justícia. Aquesta és la etiqueta que es gasta per a parlar, per exemple, ho publica ABC, Vox, respecte a la immunitat de Junqueras, la Unió Europea insulta Espanya i a la justícia. Doncs bé, molta política avui, la veritat. I ja per últim anem amunt, que no és d'aquestos polítics, és el musical dirigit per Tom Hooper i protagonitzat per Taylor Swift, Idris Elba i Judy Benz, que ha dividit les opinions de crítica i públic. La nova versió de Cats, així que doncs, la gent que està valorant si els agrada, si no els agrada, i també especialment doncs, el paper de Taylor Swift, aquesta cantant. Doncs aquests els assumptes més comentats a hores d'ara a les xarxes socials, a Twitter. Una xicoteta pausa, de seguida, política.
Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas, con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
¿Y tú cómo has vingut? Yo a peu.
Yo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal. ¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Vols anar a veure el Villarreal a preu econòmic i a la vegada ajudar a una bona causa? Grada solidària a favor de Conquistando Escalones per al Villarreal Getafe del dissabte 21 de desembre a les 6:30. Entrades ja a la venda i de forma limitada a tan sols 10 euros. En Cafeteria Tàrrega 65 de Villarreal.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
¿Quieres formarte en comercio exterior? IBACE Internacional publica 110 becas dirigidas a jóvenes con grado universitario o titulación de FP de grado medio y superior. Especialízate en comercio exterior e internacionalización. Una de las becas del IBACE puede ser tuya. Solicítala en ibace.es. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
¿Aún sigues pagando con tarjeta? En Grupo Cooperativo Cajamar ya nos hemos pasado al pago móvil. Con la app Grupo Cajamar, envía dinero a través de Bizum o paga tus compras solo con tu móvil. ¿A qué esperas? Solo tienes que instalar la app Grupo Cajamar y olvidarte de las tarjetas.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Piqui pam, piqui pam.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Dotze i deu minutets del matí, seguim en protagonistes. Germán Renau Martínez, bon dia.
Bon dia.
Diputat nacional i vicesecretari de l'executiva provincial del PSPV-PSOE. PSPV-PSOE. Germán, usted ha estado en la cumbre del clima.
Sí, estas últimas dos semanas he estado varios días en la cumbre del clima y he podido ver un poco cómo se movía, cómo se estaba moviendo todo el tema de la cumbre del clima.
Pues mire, lo que nos han trasladado y lo que nosotros estamos percibiendo de esta cumbre, pues es que ha sido una cumbre insuficiente y poco ambiciosa.
Poco ambiciosa no diría que ha sido. Insuficiente a todas luces. De hecho, en principio tampoco se esperaba tanto de esta edición de la COP25, porque realmente la del año que viene es cuando se tiene que revisar los acuerdos de París. Y de esta realmente se esperaba que fuese un poco una cumbre de transición. Pero poco a poco se fue aumentando las expectativas que había en ella. Y es cierto que al final ha sabido a poco lo que ha salido de la cumbre. Los acuerdos que se han alcanzado sin duda son insuficientes porque realmente estamos verdaderamente en una emergencia climática y no se están tomando las decisiones necesarias en tiempo y forma.
En este caso es cómo hacer de lo urgente lo prioritario, ¿no?
En efecto. Sí, yo creo que había básicamente dos objetivos principales en esta cumbre. Había uno más técnico y había uno más político. El objetivo técnico era poner en marcha el reglamento del mercado de emisiones de carbono. Y por otra parte, un objetivo político fundamental era aumentar lo que se llama la ambición climática. Básicamente es el compromiso que los estados adoptan con las cuestiones del cambio climático. El objetivo técnico no se ha conseguido de ninguna manera, sobre todo por la posición de algunos países. Grandes emisores de carbono. Y luego, en la cuestión política, no se ha llegado a un acuerdo para aumentar la ambición climática, pero sí que se salvó a última hora una declaración para emplazarse a llegar a ese aumento de la ambición climática en el año que viene, el año 2020.
Sí, esto dicen que los países que estaban allí lo que sí que se comprometieron es que en el 2020 al menos llegar al límite que se habían marcado. Las fricciones fueron por la emisión de carbono.
Sí, sí. Principalmente. Básicamente hay un objetivo común, compartido, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que durante mucho tiempo ha habido un claro negacionismo sobre el cambio climático y se ha estado enfrentado un poco la comunidad científica y la comunidad política. Yo creo que esa época ya ha pasado. Creo que nadie pone en duda que realmente estamos ante una clarísima emergencia climática y nadie pone en duda, creo, bueno, hay algún chiflado que lo pone en duda y todos tenemos alguno en mente, pero yo creo que nadie en su sano juicio pone en duda los resultados de la los planteamientos de la comunidad científica. Y ahora es una cuestión sencillamente de hacer que la política se ponga al día con esta comunidad científica, asuma el papel que le toca jugar en todo esto y que esté preparada para llevar adelante planes verdaderamente ambiciosos. Realmente la comunidad científica tiene claro que nos estamos acercando a una línea de no retorno. Esa línea de no retorno ahora mismo está fijada en un aumento de una temperatura a nivel global de 1,5 grados. Se ha rebajado respecto a los 2 grados de los que se hablaba anteriormente. Y tiene claro que hay que llegar a una neutralidad en las emisiones de carbono para el año 2050. La cuestión está en que hay países que sí están siendo consecuentes con esta realidad y hay países que están dejando pasar el tiempo de una manera un poco irresponsable. Y estas cumbres son muy, muy importantes porque permiten que los países confronten las ideas unos con otros y que se empujen hacia una corresponsabilidad, porque a esto solamente se puede llegar mediante la multilateralidad del trabajo conjunto. Y de hecho, esto fue... en esto España jugó un papel muy muy importante, uh-huh. porque por la situación política y social de Chile, estuvo
claro.
la cumbre a punto de suspenderse. Uh-huh. De hecho, Chile renunció a organizarla en su territorio, uh-huh. y España salió al, por decirlo de alguna manera, salió al rescate con muchísima responsabilidad, porque yo creo que la ministra Teresa Rivera tiene muy clara una cosa, y es que la única forma de afrontar este problema es la multilateralidad, ¿vale? Nadie, ningún país por sí mismo puede aportar ninguna solución. Y no nos equivoquemos. Incluso aunque el 95% de los países estuviesen de acuerdo, si se nos escapa uno o dos de los grandes emisores, esto no va a tener tampoco solución. Y esta cumbre era muy importante porque no podíamos dejar, aunque fuese de una cumbre de transición, yo creo que no podíamos dejar pasar la oportunidad de poner a todos los países delante del espejo para que cada uno sea consciente de las decisiones que debe tomar.
Cuando se plantea que evidentemente no se puede hacer en el país que estaba destinado a hacerlo, y España da un paso al frente y dice, no, pues lo hacemos en España, y desde luego en algo están todos de acuerdo, y sí que es así, ha sido en el poco tiempo lo bien que se ha preparado esta cumbre y lo contentos que estaban todos por lo bien que se había llegado a preparar esta cumbre. Dado este paso, España está ahí, prepara la cumbre, los científicos dicen, mire señores, esto está fatal, esto si no se, señores políticos, son ustedes los que tienen la obligación de sacar adelante unas leyes para que no nos vayamos todo el mundo pues bueno, al garete, pero claro, dicen, la razón principal del acuerdo es débil, y es débil ¿por qué? Porque los países contaminantes en CO2, como son Estados Unidos, China, la India, Arabia Saudita y Brasil, no están por la labor. ¿Y qué hacemos con estos países si además no quieren colaborar? Esta es la obligación de ustedes, de los políticos. Supongo que es lo que estarían debatiendo allí.
En efecto. Sí, realmente, es como decía antes, no hay una solución que pase por llegar a un acuerdo en el que estos grandes países emisores se queden fuera. Y la cuestión es que hay muchísima inseguridad y se miran mucho de reojo entre ellos, porque evidentemente reducir las emisiones tiene un coste económico. Pero no porque reducir las emisiones sea más caro, sino porque es barato no ser consecuente con la realidad. Cuando se habla de producción energética, evidentemente hay formas de producción energética que son baratas, porque no están teniendo en cuenta, unos costes medioambientales que no entran en la contabilidad de esos costes. Básicamente, quemar carbón es muy barato.
Claro.
Montar una central térmica de carbón es mucho más barato que montar centrales energéticas de energías limpias y renovables. Es más barato si tienes el carbón, si tienes la tecnología para hacerlo, y es lo que está pasando en muchas economías emergentes. Es mucho más barato montar una central térmica de carbón, y se está haciendo. También es verdad que muchos de estos países acusan a las economías más avanzadas porque nosotros ya tuvimos nuestra revolución industrial basada en el carbón hace muchos años.
Claro.
Y es cierto que aquí lo que hace falta es una gobernanza global, una gobernanza que incluya a todos los países del mundo y que todo el mundo se haga responsable de la parte que le toca. Eso implica que a algunos países hará falta darles ayudas en forma de financiación, en forma de tecnología, para que puedan adoptar energías más limpias. Y hay países como Estados Unidos, como China, como Rusia, como India, que tienen que entender que tienen que cambiar completamente los modelos de producción, tanto energética como producción de bienes, porque no es sostenible. Ya no hablamos solamente de producción energética, sino que es una cuestión que afecta, digamos, a todo el sistema económico. De ahí que se hable mucho del tema de la economía circular.
Claro.
Es una cuestión de producción energética, es una cuestión de elección de materiales, es una cuestión de reciclado de residuos. Está todo entrelazado y es necesaria una política, digamos, común y global para afrontar toda esta realidad y todos estos problemas.
También ahora es cuando sí que todo el mundo, o casi todo el mundo, hay gente que aún lo desoye, pero sí que empezamos a prestar atención, porque al principio parecía que todo esto era como que no iba con nosotros, como que esto era un movimiento, incluso pues han llegado a decir como postureo político a la hora de hacer esta cumbre, pero yo creo que sí que en este momento somos cada vez más conscientes. Lo que también ha criticado mucha gente ha sido la llegada de Creta, de esta niña, que de alguna manera pues es un poco polémica. Hay gente que incluso cree que sus padres la están utilizando. ¿Usted qué le parece la puesta en escena de esta niña? ¿Es una puesta en escena? ¿Es realidad?
Pues, fíjate, hay una canción de Bruce Springsteen que dice que no puedes empezar un fuego sin una chispa. Y yo creo que Greta Thunberg en cierta medida ha sido la chispa que ha necesitado mucha gente para encender ese fuego. Yo creo que independientemente ya de lo que esté diciendo en la actualidad, que puede tener más razón o menos razón, sí que ha servido para traer al primer plano de la información, de la política y de la sociedad una realidad que es que nos estaba atropellando, que era que no podemos continuar, o sea, de la manera que estamos.
Al final lo ha puesto como de, es decir, que aunque lo haya puesto de moda, sí, que también ha servido, que todo sirve.
Por supuesto, el mero hecho de que se esté hablando de ella constantemente en foros políticos internacionales, incluso si Trump se burla de la forma de hablar que tiene Greta Thunberg, sí, o sí, cualquier otra cosa que haga, lo único que hace es poner de
relieve... ¿Atraer la atención?
Sí, está poniendo de relieve que ha llamado la atención de los líderes políticos mundiales. Y al final la política solamente sirve si está sirviendo a las necesidades de su pueblo. Y si la gente tiene la sensación de que no está sirviendo a sus necesidades, evidentemente la política y los políticos acaban cambiando. Acaba cambiando las políticas y acaban cambiando a los políticos que ocupan esos puestos.
Pues ahora cambiamos un poco el plano y nos vamos al ciudadano de a pie, que, bueno, piensa, es que yo solo no lo puedo parar. Si las grandes empresas no hacen lo que tienen que hacer, pues bueno, no es responsabilidad mía. ¿Usted qué le diría a esta gente?
Pues yo diría que el verdadero poder de todo esto lo tiene la gente. En primer lugar, evidentemente, pues la gente tiene que reciclar, la gente tiene que ser consecuente, tiene que ser eficiente en cómo usa la energía. Pero sin duda, eso no va a cambiar la situación en la que estamos. Lo que sí va a hacer, y precisamente esto lo hablaba justo ayer con mis hijos hablando de este tema, lo que sí que puede hacer es crear un estado mental en la gente, cambiar la mentalidad. Si tú, porque yo creo que mis hijos tienen 6 y 9 años y están infinitamente más concienciados que mi generación, que generaciones que han venido después, porque para ellos es parte del mundo en el que viven. Y yo creo que ese cambio de estado mental, ese cambio de mentalidad, es muy importante porque, por una parte, la gente consume de una manera diferente. Y por otra parte, la gente quiere hacer que las empresas produzcan bienes y servicios que se adaptan a esa mentalidad que tiene. Con lo cual, sencillamente, si yo soy consecuente con lo que hago, si yo reciclo, si yo soy eficiente en cómo utilizo la energía, yo querré comprar productos a una empresa que se esté comportando como yo. Y al final, la economía, que siempre se ha movido por el consumo, se verá afectada por esto, y las empresas, si los políticos no han sido capaces de obligarles a cambiar la forma en la que elaboran sus productos y sus servicios, van a acabar siendo los consumidores los que les lleven por ese camino. En cualquier caso, como decía antes, la responsabilidad primera y última en este momento recae en los hombros de los políticos, de las políticas, por supuesto, porque hay que tomar muchísimas decisiones y hay que afrontar una realidad que es inexorable. Y es que no podemos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, porque seguimos en el camino que nos va a llevar al punto de no retorno. Y una vez estemos en él, no va a haber forma de arreglarlo.
Mire, nosotros, la gente que hemos sido espectadores de esta cumbre, ¿lo hemos visto todo a través de una pantalla o lo oíamos? En su caso, ¿usted lo ha vivido? ¿Para usted hay un antes y un después de la cumbre? ¿Usted antes de la cumbre y después de haber estado allí, ha cambiado su forma de pensar?
Pues fíjate, yo creo que totalmente. Totalmente, porque antes estaba convencido de que había muchas cosas que hacer, ¿vale? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que cambiar las políticas, ¿eh? Y ahora, una vez lo he visto desde dentro, no solamente estoy convencido de que hay que hacerlo, sino que estoy convencido de que tengo que ser parte activa de esta realidad. Y tengo intención de, en esta legislatura que viene, poner todo lo que esté de mi parte para intentar que cambien las políticas y para hacer que España vuelva a estar en la vanguardia de tanto del consumo de energías renovables, producción de energías renovables, como de lucha contra el cambio climático. De hecho, ya hace poco se envió, bueno, hace un año se envió a la Unión Europea el plan integral de, el PNIEC, de energía y clima, el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, y la Unión Europea nos felicitó por la ambición que suponía ese plan. Y de hecho, ahora hace unos días, se presentó el Green New Deal de la Unión Europea, y yo creo que va muy en la línea de lo que ya presentó España, y eso demuestra que estábamos en el buen camino. Y al final, alguien tiene que dar esos primeros pasos, y yo creo que la Unión Europea está recuperando, que había quedado muy atrás en muchísimas cuestiones económicas y sociales. La Unión Europea ahora mismo está en un momento en el que puede recuperar esa vanguardia social, esa vanguardia económica, y volver a estar al frente de una revolución, y en este caso es una revolución de la reindustrialización. Básicamente, como digo, no se puede seguir haciendo las cosas como se están haciendo, y alguien debe dar el primer paso. Y la Unión Europea está poniéndose al frente de este movimiento y decidiendo que el resto de los países van a tener que hacer algo urgentemente porque no hay otra solución.
Cuando usted ha estado en la cumbre, y como me ha dicho, para usted sí que ha habido un antes y un después, y se ha quedado solo, ¿usted ha visto o ha sentido la enorme responsabilidad que tiene de abordar este tema, que, como antes me ha comentado, incluso ha llegado a hablar con sus hijos? Porque fíjese que son las generaciones que nos ven. Cuando un padre, en este caso como es usted, que además tiene esta enorme responsabilidad como político de abordar este tema, habla con ellos y ve que ellos sí están concienciados, cuando nosotros, los de nuestra generación, aún no estaban concienciados, la sensación que tiene usted es aún más fuerte, más intensa.
Yo creo que se mezclan dos sentimientos. Por una parte está la responsabilidad y la esperanza, lógicamente, y por otra parte está la rabia. Y yo creo que lo ideal es tener el fiel de la balanza, de tal manera que se equilibre esa rabia por ver que no se está haciendo lo suficiente y esa esperanza de que se va a conseguir, ¿vale? Tengo la esperanza de que se va a conseguir porque, evidentemente, no tenemos otra opción.
¿Hemos despertado muy tarde?
Estamos despertando muy tarde. Estamos despertando muy tarde porque lo que está pasando no es nuevo. Es algo que se sabe desde hace 25 años. Esta es la COP25, una al año. Hace 25 años que sabemos hacia dónde vamos y hace 25 años que se tenían que haber empezado a tomar medidas y no se han tomado.
Y la educación ambiental a los niños, la sensación de que el planeta está vivo y que hay que cuidarlo, es que no hace, es relativamente joven. Hace bastante bien poco que se les está educando a los niños.
Sí, pero es lo que suele pasar. La sociedad y la política suelen llevar un desfase de muchos años. En este caso, la sociedad representada por los científicos hace muchísimos años que tienen claro que existe ese tilting point que llaman, es el punto de no retorno, a partir del cual no podremos recuperar el planeta tal y como lo conocemos. Esto es una realidad. Estamos llegando, nos acercamos a un punto en el que no vamos a poder, ya no existirá el mundo tal y como lo conocemos hoy. Será otra cosa diferente. Si queremos conservar el mundo tal y como lo conocemos hoy, tenemos que evitar llegar a ese punto de no retorno, y para ello hay que cambiar completamente nuestra relación con el medio ambiente y nuestra relación con la situación social y económica. Y yo creo que los niños hoy, no sé si por la educación que están recibiendo o por el hecho de que son mucho más permeables a las nuevas ideas, yo creo que lo han interiorizado muchísimo antes que nosotros y lo tienen muy claro. Ellos, toda la generación que tendrá ahora, pues yo creo que de 14 años para abajo, creo que lo han entendido muchísimo antes que nosotros. Y ahora queda por delante una tarea, primero, de concienciación de la sociedad muy fuerte, y segundo, de toma de decisiones políticas valientes. Porque evidentemente, como son decisiones de calado, van a tener que ser muy valientes.
En este caso, yo creo que los políticos hoy en día abordan y hablan incluso con más claridad, son más cercanos, y eso hace que sí que, o sea, hoy en día un político sí que le importa lo que está ocurriendo con el planeta, y hace 25 años no escuchábamos de boca de un político el problema que teníamos.
No, yo creo que en primer lugar porque es que los políticos no acostumbran a escuchar suficientemente a los científicos. Eso es el primer problema. Y la realidad estaba ahí. Uh-huh. Y yo creo que el problema es que ha habido generaciones políticas anteriores que no han atendido a un problema real. Uh-huh. Primero, porque no se lo han creído del todo. Y segundo, porque normalmente lo urgente no te deja pensar en lo importante. Uh-huh. Y la importancia de la emergencia climática es, yo creo que de máximo nivel desde hace muchísimos años, desde que se tiene conciencia de ella. Uh-huh. En el ámbito científico. Uh-huh. El problema es que nunca se le ha llamado emergencia climática hasta ahora. Uh-huh. Porque ahora, a pesar de que ha sido importante siempre, se ha convertido en urgente. Uh-huh. Y si normalmente lo urgente no te dejaba actuar sobre lo importante, uh-huh, ahora creo que ya estamos todos de acuerdo en que lo urgente es atajar esta crisis climática, esta emergencia climática, que no es un cambio climático, es una emergencia climática.
Una emergencia climática, hay que darle el nombre.
Hay que dar solución. Uh-huh. Claro, es que las cosas de las que no se habla no existen, y las cosas a las que no se llama por su nombre se confunden. Uh-huh. Y el cambio climático era cambio hasta que hemos entendido que esto era una emergencia. Uh-huh. Y ahora que ya se le llama emergencia climática, uh-huh, está cobrando la importancia que realmente siempre ha tenido. No es la que tiene ahora, es la que, uh-huh, ha tenido siempre. La cuestión está en que hemos perdido 25 años, uh-huh, para actuar, uh-huh, y ahora los cambios a los que nos vamos a tener que enfrentar van, uh-huh, a ser muchísimo más drásticos, uh-huh, porque a medida que pasa el tiempo, si no se actúa, digamos que esto es como un coche. Uh-huh. Si tú a 200 metros ves un obstáculo, uh-huh, tú puedes empezar a frenar suavemente, uh-huh, pero si no frenas a tiempo, cuando estés a 50 metros vas a tener que pegar un frenazo. Uh-huh. Y eso es lo que nos está pasando ahora mismo. Lo que nos está pasando es que nos estamos acercando tanto a ese punto sin retorno, uh-huh, que vamos a tener que hacer cambios cada vez más drásticos, y van a suponer cambios sociales más importantes.
Pero por otra parte, también creo que vamos a ir mucho más preparados. Es decir, hace 5 años era impensable estar hablando de este tema que nos preocupa tanto. Y ahora lo estamos haciendo con total normalidad. Es decir, ya lo estamos con total normalidad, o con un poco incluso alarmados, ¿eh? Yo
sí,
creo que sí.
Sí, sí. Por eso digo que hay que equilibrar un poco la rabia de ver que no se está haciendo lo suficiente, y la esperanza de que sí se hará. Y hay que intentar mantener un poco la mezcla exacta de ingredientes para llegar un poco a buen puerto, porque, uh-huh, evidentemente solo con esa ira y esa rabia no se puede solucionar los problemas. La esperanza es que haya países, en este caso como ha sido España, que se han tirado la mochila a los hombros y han actuado de sherpas con respecto al resto de países.
Sí.
Porque cuando todo parecía que iba a ser un fracaso, uh-huh, antes de organizar la cumbre de España, uh-huh, hizo dos cosas muy importantes. En primer lugar, se ofreció a organizarla. Y en segundo lugar, que esto pasa muy desapercibido, se ofreció a no ostentar la presidencia. Mantuvo Chile la presidencia.
Sí.
Cosa que es muy importante, porque esto no iba de ponerse medallas. Porque la cumbre del clima, la COP25, sigue siendo la COP25 Chile, Madrid, porque se ha celebrado en Madrid,
sí,
pero
sí,
es la cumbre de Chile. Y era muy importante demostrar que en esta cuestión multilateral la generosidad es vital. Porque si todos actuamos por egoísmo, evidentemente, si actuamos por egoísmo puro y llano, uh-huh, no vamos a conseguir nada.
Sí, en este caso la ministra chilena, Carolina Smith, lo dijo, lo argumentó y dio las gracias personalmente al presidente Pedro Sánchez por tener esa deferencia, sí, y no haber querido, en este caso, ponerse medallas, que era lo que, bueno, de alguna manera casi todo el mundo, sobre todo en la oposición, hubieran esperado. Pero, Germán, ahora que lo tengo usted aquí, verá, hoy nos pasamos al tema político, que también nos preocupa, porque evidentemente lo de la cumbre ha sido importantísimo, pero aquí hay mucha actualidad política, porque, sí, bueno, creo que en breve tendremos gobierno, o al menos eso es lo que queremos todos los españoles.
Eso queremos y eso creemos.
Hoy ha salido la noticia de la inmunidad de Oriol Junqueras, y ¿usted cree que esto es una buena noticia? Es una noticia que, bueno, que quedará ni más ni menos, pero, no sé, usted, a su entender, ¿cómo la ha recibido?
Pues yo creo que es una noticia muy opinable en, uh-huh, cuanto a si es buena o es mala. Uh-huh. Yo creo que sobre todo, eminentemente, es una noticia, es una cuestión muy técnica, uh-huh, desde el punto de vista jurídico. El Tribunal Supremo, uh-huh, hizo una pregunta al Tribunal Europeo y ha contestado ahora. Básicamente la pregunta era desde qué momento Gabriel Junqueras adquiría la inmunidad parlamentaria, que para que pongamos un poco en contexto, viene a ser lo mismo que un diputado está aforado, pues que para poder juzgarlo hay que pedir un suplicatorio a la Cámara de la que es miembro. Y en este caso, básicamente lo que dice el Tribunal Europeo de Justicia es que Oriol Junqueras adquirió esa inmunidad parlamentaria en el preciso instante en el que la Junta Electoral Central en España publicó los resultados electorales, que no había que esperar a su toma de posesión. Ya digo que no soy jurista, tampoco puedo tener una opinión al respecto sobre en qué va a afectar, pero ahora, bueno, el Tribunal Supremo ha dado, creo que 5 días a las partes para que se pronuncien y tomar una decisión al respecto, y ya veremos eso en qué afecta o en qué puede afectar al juicio que se conoce como juicio del proceso. En cuanto a cuestiones políticas, yo creo que no cambia nada. Cada partido evidentemente tendrá su opinión al respecto, pero las negociaciones para formar gobierno siguen como han seguido su curso en todo momento.
Evidentemente ellos tienen a Esquerra Republicana Cataluña este fin de semana, sabe usted que se reúnen
congreso.
Exacto. Y lógicamente pues lo encaran mucho más contentos y más alegres, evidentemente, que no lo hubieran encarado si no lo hubiera conseguido. Esto puede hacer que las negociaciones se agilicen un poco más y que podamos tener gobierno cuanto antes.
Yo personalmente, ya desde hace algún tiempo y viendo el curso de las negociaciones, estoy convencido de que habrá gobierno, por lo mismo que decía antes de la cumbre del clima, porque es que realmente no hay alternativa.
Bueno, por lo del coche también y el frenazo, que cuando... O sea, hay un momento en que hay que frenar y se frena.
En efecto, yo creo que no hay alternativa al gobierno del Partido Socialista. Se está haciendo, yo creo que el Partido Socialista está siendo muy consecuente y está haciendo todo lo que está en sus manos porque haya gobierno. Y ya ha dicho en muchísimas ocasiones que, evidentemente, cualquier negociación que se lleve a cabo va a estar siempre dentro del marco constitucional, como no puede ser de otra manera. Pues, o cualquier otra cosa no tendría lógica y no tendría cabida en nuestro Estado de Derecho. Y en cualquier caso, yo, por una parte, estoy convencido de que habrá gobierno, y por otra parte, tengo la esperanza de que además sea cuanto antes. Y cuanto antes significa que si podemos no tener vacaciones de Navidad, incluso mejor. Si puede haber un debate de investidura en la semana que va de Navidad a Año Nuevo, pues
el 27 mejor, y si no el 30, pues mejor.
Y si puede haber gobierno antes de que finalice el año, pues también
pues
mucho
también
mejor.
Mejor.
También mucho mejor, porque hay muchas decisiones que se deben tomar antes del 31 de diciembre, como la actualización de las pensiones,
por ejemplo,
y cosas
la
que
subida
afectan,
del salario mínimo.
En efecto, son cosas que afectan a muchísima gente y realmente cambiaría bastante que se pudiera llegar a un acuerdo y tener gobierno y investidura antes de finales de año.
Brindar tranquilos, ¿no?
En efecto.
Germán Renau, muchas gracias por haber venido. Espero que no sea la última vez que venga y que
eso
nos
espero.
Cuente cosas, sobre todo del Congreso, que nos interesan y mucho.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y buenos días.
Frozen, El Rey León, Aladdin, Bayana, Coco y muchos más. Tus personajes y canciones favoritas de Disney te esperan en Disneymanía 2, El Reencuentro. Un musical para toda la familia. Domingo 29 de diciembre en el Auditorio de Villarreal, a las 5 y a las 7. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Papelería Gitch de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Vila-real. Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Vila-real. ¡Te esperamos! Estas señaladas fiestas disfruta del auténtico espíritu de la Navidad en Cafetería Roma. Cafetería Roma les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525. ¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real. ¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
¡Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio! Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, resichabornadas, carrer Perellil, a Vila-real. Ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio, ale Emilio.
¡Hey! Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Vila-real. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
I tu com has vingut?
Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreix-ho. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una iniciativa que de tant en tant venen per ací i ens presenten. En aquest cas, d'aquest centre de la gent gran, la Olivereta, com se coneix habitualment, una nova edició d'aquesta revista parlada de la Olivera. En aquest cas, com n'hi ha diferents versions, és La Trazos. Ja arriba la seva novena edició. I per tal de conèixer més detalls respecte al contingut que han preparat per a aquesta sessió de demà, tenim el que també és protagonista, per així dir-ho, de la portada, Javier Espósito. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'han encarregat a vostè, no? Pues ahí el sermó. Donarà vostè demà
pues,
el sermó?
Sí, en aquesta ocasió me tocarà a mi fer de capellà. Crec que no estic ordenat, però ho intentaré fer el millor possible.
Uh-huh. Així que aquesta és una de les propostes d'una iniciativa Trazos. Explique'ns o recorda'ns una miqueta com funciona, perquè sabem pues, que n'hi ha diferents iniciatives.
Pues simplement funciona com si fos una revista a parlar, uh-huh. que la gent ho conegui millor com si fos Camino.
La de Trisos?
Que se passi en el poble tota la vida. Uh-huh. El que passa és que nosaltres, a l'estat jubilats, i no tenim tanta categoria, pues fem el mateix, però en el CEAM.
Home, tampoc
allà és... Allà a l'Olivera.
Home, també és categoria.
No, 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 no pleguem a aquest nivell d'anar a l'auditori. Uh-huh. Però, bé, és una iniciativa que va llançar Juan Díaz, que és el director, el que porta el tema, i que avui supon que no estarà mal, perquè tenia que vindre i ha passat per sa casa i no estava. Uh-huh. I m'estranya molt perquè ell és molt,
és
molt formal i d'això, però quan s'aplega a certa edat, a vegades els imprevistos sortixen. No estan a la nostra mà.
Uh-huh. Doncs fer aquest apunt, no? Que esperem que Juan estiga bé, doncs ahí esteu tots, no?
Esperem, sí.
Uh-huh. Ahí esteu en una, diguem, set planes, no? Per decidir-lo, set apartats.
Sí, són, exactament, són set fulles, ja que són és revista, pues, li diem pàgina.
Uh-huh.
O sigui, en comptes de número 1, número 2, diem sí. Pàgina número 1, pàgina número 2, o sigui, com si fos una revista.
Uh-huh. I en aquest cas, quin és el contingut de la revista? Doncs
pues mira, tenim la presentació, que sempre molt la fa la nostra presentadora, que és Assumpción Pesudo,
uh-huh.
Que és una senyora que té... crec que té més de 80 anys, perquè les dones l'edat no la diuen mai. Però...
A veure, Javier, si ara has quedat malament i té 70,
no,
sí?
No. Me pareix, en plan de bon humor, és una cosa que me pareix molt coqueta per part sí. de les dones, i, però que està molt bé uh-huh. físicament i que mentre ella puga pues, continuar sent la nostra presentadora.
Uh-huh. Té el carrer fixe. A partir d'ahí...
Després ja tenim la segona pàgina, que és Noche de Paz, que fem una història, la història de lo que és el famós villancico de Noche de Paz,
uh-huh.
que hasta fa, com aquell que diu, 4 dies, el autor de la música i de la lletra no sabia qui eren, hasta que per fi ha aparegut.
Uh-huh.
I entonces, fem que ja que té, és tan famós, pues mos ha aparegut idóneo i damunt la feina que estem parlar del tema ixe,
uh-huh.
que és interessant.
Serà Delfina Font, no? A priori.
Exactament,
la que...
i se'l farà Delfina Font. I després, Àngel Reulit, que és un xic que allí en l'Olivera fa gimnàsia a les persones de la tercera edat, parlarà de la intel·ligència emocional. Són avui, la joventut està molt preparada uh-huh. i s'ha brindat a fer-nos ahir una conferència sobre el tema este. I a nosaltres, pues, com us pareix interessant, pues, diu amb acertat.
Uh-huh. Clar, perquè això de parlar d'intel·ligència emocional, pues, igual ara és això, la gent jove més o menys igual comença a escoltar parlar, però clar, fa uns anys d'això no se parlava, no, de la intel·ligència emocional.
Exactament.
Uh-huh.
I després me tocava a mi, el meu turno, el sermó de les cairetes, que com ha dit, me tocarà a mi fer de capellà, que no sigui ordenat. Uh-huh. Però farem... el farem el millor que puga.
De què va el sermó, si se pot avançar alguna coseta?
Com dies?
De què va el sermó aquest de les caïdetes?
El sermó este és una espècie de sàtira que l'escriu un senyor que diu en Pepe Serret,
uh-huh.
que és un sainete valencià, o sigui, que és un senyor, un cura de poble, que parla mig castellà i mig valencià, i que dona, i de quan en quan...
Amolla alguna,
sí, perquè ell ahir s'ha dirigit molt al públic, perquè en aquesta iglesia no tenien bancs i quan les dones s'alçaven pel genollar, se passentar, feien ruïn unes cairetes, i allà el desquiciava, i ell s'encarava a les dones escamant-les, dient-los que no feien ruïn unes cairetes.
Uh-huh. Pues,
bueno, una miqueta de bon humor, o sigui, sí. Sense ofendre a ningú, uh-huh. pues...
Però bueno, ja sabem també que els sainets valencians doncs, són una miqueta, pues, això, una miqueta de l'època que es van fer, que igual ara algú es pot escandalitzar, però
no, dona, l'hem suavitzat una miqueta perquè no sigui tan ofensiu i jo crec que queda bonic. A veure com aixirà, perquè uh-huh. una cosa és mirar-ho i mirar-te-ho en casa, i altra cosa és dir-ho
davant del públic, del respectable,
eh? que no és el mateix,
uh-huh.
i a més no són professionals, vull dir que tot s'ajunta.
Després crec que estarà el director, no?
Després el director del centre uh-huh. felicitarà a tot el públic i a tots els assistents els Nadals, perquè ja és el dia, això ja és demà, el dia 20, i ja se despedís, com aquell que diu, que se tanquen també allà tots els cursets que se fan fins uh-huh. després de festes. I aprofita, normalment, aprofita la revista, que és on hi ha una congregació d'usuaris
uh-huh.
per poder despedir-se i felicitar a tots els Nadals. I finalment tenim a la coral de l'Olivera, que és la que tanca sempre el programa.
Uh-huh.
O sea, que unes veus angèliques, persones de ja jubilades.
Clar, això no està renyit.
Que no, no, que va.
Una veu a terciopelada en l'edat no està renyida.
I després Carmen Gómez mos fa la despedida. I ahí s'acaba la història. Procurem fer que la cosa sigui de hora i mitja.
Més o menys.
Perquè no mos resulti pesat a ningú.
Clar, perquè
sí. Ja, quan les persones se fan majors, quan passa de hora i mitja...
Comença a picar
tot,
no? I ja
es comença a picar tot. I entonces procurem, dins dels temes, pues ser el més breus possibles en aquest temps poder que tot el món s'eixi content i ahí s'acaba la història.
Assageu, no, suposo que Javier vostè ho ha dit, que ho prepara a casa, però un assaig general entre tots en fan o és el dia de la revista quan ho llancen?
El dia, normalment nosaltres això no ensaiem res,
és preparació personal, no?
El nostre paper, i cada un a casa se ho mira i se ho treballa i després allí ho fem. El mateix dia, antes de començar, fem una espècie d'ensaio a veure com ells, però és més per acoplar les imatges que se fan sobre el tema que ens va parlar, perquè m'ha oblidat de nombrar a Roberto Camarillas, que és el que porta el tema de
l'audiovisual,
dels audiovisuals, que este xic és molt bona persona, molt treballador i molt poc sense afany de protagonisme, o sigui que avui haguera pogut vindre, però ai, no, jo prefiero quedar-me a mi, això d'ir a parlar-me me da vergüenza.
Bueno.
I, però, que és una meravella, o sigui, que fa... I entonces el que tratem és d'acoplar, quan fem l'ensaio, d'acoplar el que estem dient a les imatges que ell... O ell acoplar-se al que està parlant.
Que
I això pràcticament és l'únic ensaio que fem, no, ja no fem res més.
Però al final l'experiència, no? I haver tot preparat a casa...
Adona, després, de broma en broma... Portem 5 anys ja llargs.
Sí, sí.
O sigui que mos pensàvem que duraria menys un caramel la porta a una escola i resulta que ja portem 5 anys. I...
Ai, són caramels d'estos de Saragossa, que són pedres, i són que duren. I això no se poden menjar quasi, però ahí estan.
Bueno, això és el que fem. I bueno, la veritat és que a nosaltres mos dona vida. Perquè estem jubilats i una cosa que dura hora i mitja, doncs... Pues, estem 3 mesos preparant-la perquè ne fem 4 a l'any.
I així anava omplint, no?
I de passo, pues, així, xerrem, almorcem, i totes les coses que fem els jubilats, ja. I al final fem la revista. Doncs
pues mira, una excusa perfecta, no? Passen el temps bé.
Exactament. I de passo, pues, si a la gent que ve allí li serveix de distracció, pues millor encara.
Guanya tot el món. Ompli, no? Sempre ens comenten que...
Sí, normalment tenim prou d'aforo. Hem tingut una ocasió, vam tindre que posar entrades gratuïtes, sí. O sigui, perquè va ser el dia que li van fer un homenatge, una espècie d'homenatge a Soriano, a Pepe Soriano, el de Porcelanosa, i aquest dia havien de l'alcalde, o sigui, que havien... I vam tindre que posar una forma limitada perquè se va abarrotar. Hi va molta gent que no va poder entrar, però clar, i aquestes coses no se poden fer tots els dies. Tenim coses normals d'anar per casa, com aquell que diu, com el programa que fem ara, i ahí s'acaba la història. Que Villarreal no és com una capital que pot
que dona molt més
tindre persones que sí, molt destacades que arrastren masses, sí. per anar a vore't.
Però bé, mentre és la gent del CEAM, estigui contenta,
sí,
i vaja...
Normalment la gent, no? del CEAM. Normalment allí és la gent del CEAM.
I aprofitant que estem en aquestes dates, en la carta als Reis, què demanen des del CEAM? Què li demanen a l'Ainou o què porten els Reis? Sempre ho preguntem, sempre hi ha cosetes, sí, que estan ahí, però bueno...
Normalment se sol demanar a aquesta edat salut, que és el més...
A partir d'ahí pot vindre tot.
A partir d'ahí, si mos toca la loteria, pues no mos sabria mal.
Per a què negar-ho, no?
En la pega posaig a demanar.
Ja a demanar, no?
A demanar, pues no mos sabria mal. Però si el que se demana és salut, sobretot. No, ja s'han acabat els
videojocs i tot això, no? Les consoles.
Les consoles i tot això, que jovenes i que nosaltres ja no estem per baixes coses. Preferim parlar de tu a tu en les persones, gastar poc el mòbil... I mos va, crec que aquest sistema és, per la nostra edat, el millor. mentre puguem aixir pel carrer i defendre-nos i anar bé. Perquè, ja t'hi dic, ahir, la majoria dels que estem ahir, el 70 ja els han fet tots, vull dir que no.
Bueno, però ben portats, no? La majoria. Exacte, òbviament, la salut no mai se sap. Però
la salut mai se sap.
Però que continua, i sí que el SEAM tanca ara per vacances també? O...
Sí, no, el SEAM no tanca, el que és el bar no tanca mai. Però el que són els cursos que se fan, pues, això sí que paren per fetges de... Igual que quan se fa una escola.
O sigui, quan... Les vacances són les mateixes.
Exactament. Que la gent ho entenga, el programa de que gasta el SEAM és com si fos una escola. O sigui, quan hi ha Nadal, tanca. Quan ve Pasqua, tanca. Quan ve... Se tanquen les activitats, me pareix. Però el que és el bar, el jugar a les cartes, jugar al billar i totes aquestes coses, ara, els cursos de pintura, d'informàtica, d'anglès, de francès, i tots els cursos que fan és de pintura.
Un paronet.
Paren.
Paronet, però bé, també els professors, no? Pues això que tinguen...
I de pas, nosaltres descansem.
També fa falta. Fa falta per agafar forces per les festes, també. Doncs, Javier, sí que ja per últim ens agradaria que, bueno, la gent del CEAM segur que sap, no?, que està demà aquesta cita, però que convide a la gent a que pugui anar i veure què fan vostès.
Pues, per mi seria un plaer que poguera vindre tot el món i que allò allò fora més gran i que piera més gent. Però...
Bueno, l'espai és el que és, així que...
Allí seran 100 o 150 persones, el que cabe, no ho sé, no he comptat mai a l'aforo, però és un saló prou, ni gran ni xicotet, o sigui que pa d'allí bé, i normalment l'omplim.
Doncs esperem que demà...
I esperem que continuem omplint-lo, perquè fer una cosa d'aquestes i que no vagi a ningú voret és molt trist.
Molt trist. Però bé, i sí que suposem que l'esforç es veurà recompensat demà. Javier, moltes gràcies. Crec que li queda algo per dir.
No, moltes gràcies a vosaltres per ser tan amables i atendre'ns cada vegada que fem la revista i coincidim en aquesta entrevista. L'únic que lamento és que avui només he pogut estar jo així d'interlocutor.
No passa res, portaveu... Esperem
que Juan, que era el que tenia que vindre, no siga per enfermetat.
Sí, però això no m'ha
perquè els altres havien avisat que no podien. I entonces, bueno, hasta la pròxima, ja van. I moltes gràcies.
Igualment, i aprofitant ja que estem a 4 dies, com aquell que diu, bones festes i bon Nadal.
Igualment.
I més assumptes a la 92.2.
Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Podar, cortar leña, recoger hojas o limpiar la terraza nunca había sido tan fácil, porque en Agripesat tienes todo lo que tu maceta o finca necesitan para hacer que este invierno sea todavía más perfecto. Encuentra las mejores ofertas en motosierras, sopladores, barredoras, hidrolimpiadoras o desbrozadoras. Visítanos en calle La Plana 36 de Villarreal y en www.agripesa.com.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Navidades, haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas, con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Vila-real. ¡Felices fiestas!
I un minutet de la vespre en directe. Esther Lara, alcaldessa de Alqueries, bon dia.
Bon dia.
Bueno, Esther, tot el món, tots els orins ja sap que jo pues, visc a les Alqueries, soc filla adoptiva de les Alqueries, i per això volia convidar-la per a que mos contara quina programació tenim per als Nadals, perquè la programació que tenim no només la pot disfrutar la gent de les Alqueries.
Sí, nosaltres la veritat que any rere any sempre intentem tindre unes activitats diverses, no? al voltant de, del Nadal, i un poc activitats també per a tot el món i per a totes les edats. Ja vam començar el darrer cap de setmana amb la inauguració del Belén, que ja, pues, ja és història, no, les Alqueries, que any rere any també de manera desinteressada tenim uns veïns que col·laboren i fan el muntatge del Belén, i vam fer la inauguració el dissabte passat.
Cal dir que el Belén està a la plaça de l'Ajuntament, és un Belén que està ubicat just darrere, en un parc que n'hi ha gran, i té, no sé, quina lo gran que pot arribar a ser el Belén.
No sabria dir exactament els metres que té, però bueno, és un tamany considerable que té representades pues, diferents escenes i la veritat que pues, és un atractiu que venen inclús, pues, bueno, l'escola ha estat visitant-lo aquests dies, però també els alumnes de les escoles de Burriana també s'acosten a vore'l i bueno, pues, la gent sempre com que l'espera. No? Enguany un dels dies que estaven muntant me diuen que enguany no hi ha mercat, volen dir la representació del mercat. No? Sí. I és que bueno, s'havia canviat la ubicació, però continua sent més o menys el mateix de tots els anys. Vam tindre també la Fira de Comerç de Nadal el diumenge a la plaça. Aquest cap de setmana que es presenta, pues, bueno, també tenim el diumenge de vesprada tenim una obra de teatre infantil, el Navidad Rock, que també pues, però és probable que estigui el Pare Noel a la plaça també. És una de les coses que estàvem intentant...
Se farà en la plaça? La sí, representació?
Sí, sí. És
I
l'hora? L'hora és a les 6 de la vesprada, és en la plaça Major. I bé, pues, tenim pues, activitats per als menuts i per als més grans. Tenim també ara la cursa de la Sant Silvestre, dins de la programació de Nadal. També tindrem l'escola que se fa per als xiquets dins de les, com a activitat també de Nadal. Després tenim pues, bueno, la cabalgada, tenim totes les activitats.
Cal dir que la cabalgada, perquè jo li pregunto a tots els alcaldes i a vostè, al seu poble com arriba? Alqueries com arriba? Com arriben els reixos?
A les Alqueries fa uns anys ja que venen en cotxe, arriben... sempre venien a la estació de tren,
sí, però bueno, com tren.
Tenim la dificultat de l'accés ara a l'estació i pues, bueno, hem tingut que ingeniar la fórmula per a que no deixen de vindre.
D'arribar.
I bé, pues se fa la tradicional recepció dels Reis a la plaça. Bueno, pues com a alcaldessa els entregue les claus de la majoria dels municipis, no? I bé, pues ja a partir d'ahí...
Bueno, cal dir que els Reixos s'assenten a la plaça, és una plaça molt àmplia, molt oberta, jo ho dic per a la gent que ens està sentint, i primer parla l'alcaldessa, dona el discurs, dona les claus, i després s'assenten els Reixos i agarren xiquet per xiquet de tots els xiquets que estan fent cua i es donen una bossa de xutxes grans, és de veres, sí. Dona fe d'això. I a més se fan fotos, fan convoi, cada bus en va el seu rei, el que té
el que vol,
Melchor, Gaspar o Baltasar. Prèviament estos Reixos han fet un recorregut per tot el poble.
La cabalgada, prèvia se fa la cabalgada i ja quan arriben ells hi senten també al balcó, junt amb mi, també hi senten al balcó.
Una representació també, no? De...
L'escena de lo que és la Mare de Déu i Sant Josep, a voltes en xiquets de veritat, no? Sí, sí. Que fan la cabalgada també. I tots junts pues, arriben allà a l'Ajuntament. I sí, la veritat que és una cosa molt, molt emotiva, no? I molt també particular molt de les alqueries.
I participativa, eh?
Sí, la veritat és que sí. I bueno, pues, passen xiquets i adults per al braç dels Reixos. No? I jo penso que... Jo també me faig la foto cada any al braç del rei. Crec que és una cosa que, pues, bueno, que agrada a la gent i que forma part pues, de la cultura també de les alqueries. Un poc de... Les costums, millor dir, de les
Cal dir que és un poble molt acollidor, que jo veig molta gent de fora, coneguda, gent dels pobles del voltant, que s'apropen i disfruten, sobretot d'aquesta cabalgata i el fet de que els xiquets poden agarrar-lo per un, que això és molt important.
Sí,
també.
Hi ha molta gent de pobles veïns, no, que, pues, que això, que per als xiquets pues, sempre queda més propera, no? I la veritat pues, que per a nosaltres és una alegria.
Enguany, també, ahir estava l'alcalde, després ahir va vindre l'alcalde de Borriol, es va explicar que muntaven una carpa per a que la gent no tinguera que anar a agarrar el cotxe, anar així. Enguany també se munta una carpa on, a partir de les 12 de la nit...
Sí, la carpa es munta al recinte del mercat i bueno, pues la finalitat també és eixa, no? Donat que hem trobat un col·laborador d'un comerç local que té ganes de treballar eixa nit i de poder impulsar un poquet la festa dins del poble, no? Evitar que la gent se tinga que desplaçar i bé, pues serà una carpa que té una capacitat per a unes 300 persones aproximadament. Caldrà una entrada prèvia i bé, pues la veritat era pues, intentar dur un poc també activitat la nit de Cap d'Any al municipi i que la gent pues, no tinga que eixir a buscar fora.
Es podrem menjar també el raïm a la plaça de l'Ajuntament, a les campanades, no?
Sí, que això sí que es venia fent ja, anar a l'església, en aquest cas al campanar, al toc de campanes, i ja després la gent pues, podrà acudir, si vol, a la carpa.
Un dels actes que més li agrada de tots els Nadals o que més li fa sentir bé com a alcaldessa, quin és?
A mi l'acte que més m'agrada, sens dubte, és la cabalgada dels Reis. La recorde, tinc molts bons records de quan era menuda i la continuo vivint igual que el matí dels Reixos, com si fos una xiqueta. És una de les coses que més m'agrada.
Allí en Alqueries, durant el dia també n'hi ha xiquets que reben el regal de dia, no?
Nosaltres fem el repartiment dels regals durant el matí del Dia de Reis en camió i, pues, com dia abans, per a mi... pujar al camió tots els anys és una il·lusió que crec que ens fa a tots, no?
Sí.
Des de ben xicotets ho hem fet.
O sigui, que l'alcaldessa va en el
camió. Jo sol que estar sempre en el reparto també, acompanye i m'agrada.
N'hi ha algun tipus de costum de xiquets que tenen que dir-li a Reixos o...
Bueno, pues quan pugen el rei pues sempre li fa cantar algo, no? O bé algú canta el tirorí, algun altre canta cançons tradicionals, nadales, bueno, fa fer algo, el rei sempre fa fer algo a canvi d'aquest
regal.
Del regalet,
no? Sí, perquè així és que si no cantem el tirorí no
ens
donen res, o sigui que allí també n'hi ha...
Ho sé, jo com que part de la meva família la tinc així, el tirorí me'l conec.
Bueno, pues ara han parlat de Nadal, de tot lo, de, bueno, que el poble guarda part en part i rep pues, a tota la gent que tinga ganes d'anar a veure. El Belén jo l'aconsello, és molt bonic, és un Belén que tot el món que va i el veu a l'any siguient el necessita
i si no
va ho tira a faltar. Algo que ens ha... bueno, va estar fa poc de temps, per les setmanes, Belén, la seva companyera de govern, de de compromís, i ens va, el dia que va vindre va parlar pues, d'aquesta problemàtica que n'hi ha ni se pai, aquesta problemàtica heretà, del caixer. En aquests moments diu no mos podia parlar molt pues, perquè acabava de tenir la reunió per al matí, però ara que la tinc així, jo li pregunto.
Sí.
Com està la cosa?
A veure, el tema l'hem tingut un poc també paralitzat, en stand-by, com vulguem entendre, per la situació un poc que hem tingut també l'ausència de la secretaria en aquest cas.
Sí, perquè en aquest cas no n'hi ha secretari.
A dia d'avui tenim ara mateixa una persona que se va incorporar divendres passat amb una acumulació, que vol dir que ve 2-3 dies a la setmana perquè compartim en un altre ajuntament. Per tant, fins que hem pogut reprendre el tema, i també setembre va finalitzar pues, la part de l'assessoria jurídica que teníem, no? I fins que hem tingut un poc les dues figures ja presents a l'Ajuntament, estem intentant reconduir la situació perquè tenim una sentència firme des del setembre de l'any passat i es va fer l'any en setembre d'aquest any, i per tant l'agent urbanitzador pues, va presentar bueno, lo que és la responsabilitat patrimonial sobre l'Ajuntament, no? Que recauria. És ara el moment de que la nova assessoria jurídica té que estudiar la situació i veure què és el que cal i el que no, i si correspon a aquesta responsabilitat patrimonial que se sol·licita, no? Aleshores, el que estem estudiant, òbviament, és el que menys repercutisca a l'Ajuntament. És l'interès del poble que té que estar per damunt de tot i òbviament, no hi ha condició d'agent urbanitzador. En el plenari ja de gener del DNA ja vam adoptar un acord de liquidació d'aquest espai i de buscar la fórmula de gestió directa per part de l'Ajuntament per acabar de desenvolupar el que seria el PAI. Cal tindre en compte que diguem, és l'única opció que les alqueries ens queda per acabar de créixer, no? I urbanitzar-nos en els límits ja de carreteres, altres pobles i ferrocarril, no? I per tant l'opció seria que hi ha que reconèixer unes obres que ja han fetes, que se tindrien que pagar, òbviament, i deixaria de tindre efectivitat el PAI pagant les obres que s'adeuden, no hi ha condició d'agent urbanitzador i per tant l'Ajuntament seria, es comença el cas de liquidació, el que l'Ajuntament tindria ja la potestat sobre aquest sòl i poder continuar o no. Ja és el que hi ha que veure, no? Però que creem que la millor opció sí que seria pues això, desbloquejar la situació i, per una banda, tindríem solventat la relació amb l'agent urbanitzador i, per altra, pues, la part de l'Ajuntament sobre aquest sòl decidir què fer, no? Jo crec que l'Ajuntament sí que té que tindre interès en que aquest espai continuï. Tenim dos ubicacions importants dins d'aquest espai, que són l'escola i els camps de futbol. I, per tant, crec que l'Ajuntament és el principal interessat en que això sí que passi, no? Entonces, la situació estem un poc encara expenses de poder acabar de bueno, pues maquetar o no, però si no, d'acabar de donar-li la forma per a poder tirar endavant.
En este cas seria acabar de liquidar la quantitat que se li ha deuda a l'anterior urbanitzador i entonces fer-se càrrec a l'Ajuntament.
Exacte.
Va estar, farà, pues no sé, 4 mesos, 3 mesos, una cosa així, Tony Hill, portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de les Alqueries, que ell sí que ens deia que no abordaven el tema, és a dir, que no, ell entenia que si això se tenia que abordar quan antes i que no s'abordava i això era falta d'interès per part de l'Ajuntament. Hem vist ara en aquest moment. Bueno, i a més, evidentment, jo suposo que és que el senyor Tony Hill també estarà content perquè ho hagin abordat ja, que s'arribarà a un acuerdo, perquè per lo vist al principi no s'arribava d'acord en l'urbanitzador, en la quantitat que se li havia de pagar.
També hi havia que estudiar un poc a fons el tema i veure exactament tot, perquè parlem que tot deriva ja de l'any, crec, 2005-2006, l'obra és acabades en el 2008, i per tant pues, ja fa molts anys, no? Tot el que ha passat, han hagut diverses contencioses, el no fer res no ha sigut simplement perquè l'Ajuntament no, sinó que hi havia altres circumstàncies que eren de forma col·lateral, anaven conjuntament, i bueno, pues, ja quan hem tingut sentència firmes, quan l'Ajuntament ha tingut que o té que acabar de prendre eixa decisió. Com he dit abans, com que teníem la carència de la figura de la secretaria, un poc, en aquest cas és secretària, interventora i tesorera de l'Ajuntament, i fins a octubre...
En
aquest
cas
estat
la figura és secretària...
Interventora i tesorera.
En una mateixa persona. Clar, això és una forma... difícil de portar endavant.
Exacte.
L'administració d'un...
Exacte. D'un ajuntament. Per a nosaltres és vital tindre esta persona.
Claro.
Està, bueno, en aquest lloc, este lloc de treball cobert, perquè és, per a nosaltres és el més important, és el pilar bàsic de l'Ajuntament. I bueno, pues quan des del dia 28 de maig, crec que van ser les eleccions locals, fins al 7 d'octubre no hem tingut ningú en aquest lloc. Bueno, són nomenaments accidentals que, bueno, pues són els funcionaris de la casa i que, òbviament, pues, a lo millor no eren les persones idones per a poder acabar de portar-les endavant. Setembre també finalitza el contracte que teníem en l'advocat anterior i, per tant, van traiem a licitació el contracte nou i ara que ja fa apenas un mes que el tenim és quan estem reprenent els temes. Vull dir, no és que els haig canviat, sinó és que no hem pogut tindre la fórmula
per a poder
fer, clar. Però, vamos, interès és jo personalment la primera en què, com a alcaldessa, això puga tindre una solució, perquè creiem que pot tindre conseqüències que poden ser greus per a tots.
Clar, clar.
I creiem que, bueno, pues, se té que actuar en responsabilitat en el lloc en el que estem i ser conseqüents i triar la millor decisió.
Una altra de les coses que també mos va dir en aquell moment Toni Gil va ser, resulta que allí s'instal·la un mesó en el que és el teixat on se posa al mercat, i ell diu que este empresari no tenia ninguna documentació per poder estar allí.
Bueno,
em sorprèn. I jo li preguntaré a l'alcaldessa si això és aixina. I ara que la tinc a vostè, li pregunte.
Jo no sé quan ha pogut corroborar. A mi no me'n costa que sol·licita cap tipus d'expedient. Nosaltres, la ubicació del mesó, que és un poc per on sorgís tot el dilema festes en el mesó, és el mateix mesó que s'ha muntat enrere any.
Sí, sí.
El canvi d'ubicació ve degut perquè Fira i mesó no podien estar ubicades
no
on estaven.
No cabien en el mateix recinte.
No, quan es busca un recinte, és adequat enguany un recinte, no cap finalment tot allí, perquè les atraccions per seguretat deuen de tindre pues, esos perímetres de seguretat i demés, i busquem en cosa així, que va ser en cosa de pocs dies, busquem la nova ubicació, com que la vila està al costat
i
el recinte de festes, vull dir que se fan calderes, se fan allí les orquestres i demés, se decidís ubicar allí. S'ha fet exactament que igual que s'ha fet els altres anys. Vull dir, jo quan vulgui podem ensenyar-li, però és exactament el mateix que s'ha fet els altres anys. No? L'única diferència que ha hagut ha sigut el canvi d'ubicació.
També, una de les dies vam parlar de... allí al costat d'este mercat n'hi ha un ecoparque mòbil i exactament l'Ajuntament d'Alqueries per al reciclatge, que és que no sabia exactament què era el que donava, què era el que
nosaltres,
quin benefici té el ciutadà.
A l'ecoparque mòbil, quan acudís a reciclar qualsevol tipus de residu que s'aporte, acudim en una targeta que tenim cada ciutadà. Esta targeta, segons els quilos de reciclatge que aportem i demés, això després se descompta en el rebut de les basures. De residus.
És que no sabia exactament concretar, jo sabia que era algo, perquè a més allí sí que ja estan molt conscienciats en la seva terra, que diuen que és un ser viu i tot això, m'ho argumenten molt bé, però no sabia exactament què era el que tenien de benefici. Una altra de les coses que també, quan jo dic que l'alcaldessa de les Alqueries ve i ho anuncia, n'hi ha una part de la zona d'Alqueries on no ha arribat encara la llum, i s'estan fent, és una urbanització nova on n'hi ha pues, xalets molt... que no tenen encara llum. Això quan tindrà solució?
Pues crec que la solució està allà. Suposo que te refereixes a Fila Diego i Molt Inglés. Suposo que te refereixes a Pai. Això és una agrupació de veïns on l'Ajuntament realment pues, no ha gestionat res del desenvolupament d'este pai. En aquest cas, el que havia passat és que dos agrupacions de veïns anaven de la mà per a fer este projecte d'electrificació. Electrificació que ve des de l'altra part, ja, des del terme de Burriana, que dificultava un poc i era un cost elevat per a les dues agrupacions. Fa dos anys, juliol, fa dos anys van abonar el que era el projecte d'electrificació i crec recordar que no sé si farà 10 o 15 dies com a molt, o 20, a lo millor, ja Iberdrola comunica com a que els centres de transformador, nosaltres en el plenari d'abril ens sol·liciten la sessió dels transformadors per a que Iberdrola puga ficar les instal·lacions que corresponguen. I crec que fa apenas, ja li dic, 15-20 dies, com a molt, que comuniquen que ja es pot efectuar la contractació de la llum perquè ja està la baixa tensió feta. Per tant, estem a expenses de que a nivell tècnic municipal se requerisquen els informes pertinents en la OCA, que ja s'havia comunicat tot, per a que cada propietari ja puguem contractar la llum.
Puguem?
Sí. Clar. Jo sóc una de les veïnes que viu a l'urbanització.
Pues
per tant,
és que,
per això dic puguem. I puc dir també que, bueno, com que la gent per a poder contractar la llum primer necessita tindre la solidaritat d'habitabilitat. Sense això, Iberdrola no dona la llum. Per tant, els veïns el que tenen que procedir és a vindre a sol·licitar solidaritat d'habitabilitat i a partir d'ahí Iberdrola es considera la llum. Ho puc explicar en primera persona perfectament.
Perquè ho ha patit vostè mateixa també. Quan vaig tindre a la regidora Belén, li vaig preguntar si la gent que s'instal·lava plaques solars tenia beneficis. Ella es va explicar que sí, però eren per les cases que ja estaven edificades.
En la nova, en la llei actual que hi ha de construcció de vivenda, estem obligats a tindre plaques solars per a en quant a l'aigua calenta sanitària, no? I és de veres que les vivendes que instal·len una vivenda de 10 anys que s'instal·le té un benefici durant 4 anys sobre l'IBI, sobre l'impost de...
Però,
bueno, el 50% es pot beneficiar de tindre descompte en el IBI.
Però aquestes vivendes tenen que estar construïdes?
No, el que no tenen que ser és de nova construcció.
No tenen que ser de nova construcció. Perquè això també era algo que els preocupava sobretot a les vivendes que estan fent-se ara. És dir, també dient, bueno, pues entonces nosaltres també tindrem ixes beneficis, en este cas,
no,
les que són de
les
nova
que
construcció.
Són de nova construcció, no. I no tenen... Compte perquè jo estic també en aquesta situació, vull dir, estàs obligat a tindre el que és la placa solar en depòsit d'aigua i de més, però no tens descompte, no et pots beneficiar del descompte.
Vostè enguany li faltava un regidor per poder governar. I quan vam parlar amb Belén ens va dir que s'havien assentat i que havien dit es comencem de zero i anem a fer-lo. És dir, per la seva part igual.
Exactament.
A veure, li pregunto, vostè ha tingut molts nòvios dels de les partits?
Bueno, pues pensé que tot aquell que és candidat, òbviament, vol ser nòvio del que guanya, no? Jo en la mateixa situació que els altres candidats haguera pues, també intentat, per això ens presentem a intentar governar. Nosaltres crec que amb compromís jo estic molt contenta, estic molt a gust, la veritat, en l'equip que tenim ara, i crec que ens tocava per el bé de les Alqueries a tots dos, tant a Compromís com a nosaltres, al Partit Socialista, fer un borrón i cuenta nueva, tal i conforme vam dir, i buscar proximitats i no diferències, que al fi i al cap era en el que teníem que treballar, no? I en la resta de partits, pues, punts en comú, com en tots, tots estem en el mateix municipi, però pues, com sempre pues, estem en política.
Busquen
i n'hi ha ideologies, és un soci natural i en el que poder treballar en menys confrontacions possibles. Per tant, pues, bueno...
La segona legislatura, que vostè és alcaldessa, i... a veure, què diuen? Una alcaldessa, quan té un poble gran, té molta responsabilitat, però quan té un poble menut, també.
El mateix que en un poble gran. La conseqüència és la mateixa. I si parlem de les Alqueries, que és aquest poble que la gent considera menut, però que tenim entre 4.500 i 4.600 habitants, en aquest impàs de poble gran o poble menut, en funcionament de poble gran, però en els recursos d'un poble menut. Això dificulta molt, la veritat, el poder-ho gestionar d'una manera o d'una altra, no? Però és la situació que tenim i els que tenim que acoplar.
Institut, pa quan tindrem el demanem?
Ojalà poguera dir i poguera demanar-lo, però és com un centre de salut propi. Som consultori auxiliar també. Són serveis que no depenen directament de l'administració local i que fins que no tinguem la gota de 5.000 habitants, en moltes coses no podem fer front a tindre o sol·licitar-lo. Podríem sol·licitar-lo, però probablement no el tindríem.
Tindria que tindre l'alcaldessa... dedicació exclusiva?
No passaria res.
Faria falta?
La veritat que cada volta més.
Sí.
Cada volta més. Les polítiques canvien, la situació canvia i la veritat que sí, seria una de les millors, de les coses
de les millors decisions que se podrien prendre en el...
Probablement sí. Hi hauria que adaptar-se i acostumbrar-se a veure-ho així, perquè les alqueries pues, no ha sigut mai així, però la veritat que cada volta hi ha més dedicació per conforme està la política d'avui en dia, que és molt diferent. Si és política, està clar, no és una feina de dilluns a divendres, de dilluns a diumenge, és 365 dies i la veritat que cal. Perquè tens que estar a la part de la gestió i a la part de tindre que acompanyar a les entitats quan es requerisquen i acudir a tot el que toca.
Esther Lara, moltes gràcies per haver vingut. Bons
gràcies
Nadals.
A vosaltres. Igualment.
I segur que els passarem a les alqueries.
En bon lloc, pues.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Estas señaladas fiestas, disfruta del auténtico espíritu de la Navidad en Cafetería Roma. Cafetería Roma les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal. Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Ha llegado el momento del cambio. Este mes pásate por la Pelu y luce lo último en peinados, mechas, corte y el mejor maquillaje para tus cenas de empresa o celebraciones con amigos o familia. Estas Navidades, luce perfecta con la Pelu, calle Colón 10 de Villarreal. ¡Te esperamos!
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío 12, frente a Torre Mocha.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en Carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Frozen, El Rey León, Aladdin, Bayana, Coco y muchos más. Tus personajes y canciones favoritas de Disney te esperan en Disneymanía 2, El Reencuentro. Un musical para toda la familia. Domingo 29 de diciembre en el Auditorio de Villarreal, a las 5 y a las 7. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Papelería Gitch de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653-2042-94. Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2, en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una empresa que està adreçada a tot allò que envolta el mar. Ens referim a Rumbo Directo, una empresa especialitzada en el lloguer d'embarcacions, organització de viatges nàutics, esdeveniments de tot tipus, corporatius, presentació de productes i serveis, networking, regates, aniversaris, festes privades, molt versàtil, la veritat. També ofereixen formació nàutica, venda d'embarcacions, venda d'electrònica marina i transport d'embarcacions per mar. Una flota ambiciosa, compta amb dos motos d'aigua i embarcacions tant a motor com a vela. A més, suposem que grandetes, jo és que no sóc molt coneixedora de la mar, però des dels 11 fins als 24 metres d'eslora, una capacitat de les embarcacions que van des de les 2-3 persones, en cas de les motos d'aigua, fins a les 150 en aquests catamarans per a esdeveniments importants. A més, també es tracta d'una escola nàutica homologada per la Generalitat Valenciana, així que pot impartir les titulacions de recreació, com poden ser la llicència de navegació, patró de navegació bàsica, patró d'embarcacions de recreació, patró de iot i capità de iot, i també compta amb l'homologació per a impartir cursos de radiocomunicacions. Doncs bé, amb aquesta presentació ens anem a endinsar una miqueta més en la seva tasca, i per això ens acompanya avui la responsable de màrqueting i comunicació de Rumbo Directo, Irene Nájer. Molt bon dia, Irene.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Bueno, hem fet una presentació global, no? Però anem una miqueta més en detall. En primer lloc, ens agradaria saber on està, on se situa Rumbo Directo.
Doncs a la província de Castelló, la nostra seu està situada al Port Azar, al carrer Paseo Bonavista, que està davant de l'oficina de turisme del Grau de Castelló. Estem ubicats entre el Reial Club Nàutic i la Marina de Castelló, al costat del cine.
Així que, clar, no, tenint en compte que sou una empresa de mar, havíeu d'estar al costat de mar, no podia ser d'altra forma. Quin és el vostre àmbit d'actuació? I també ens agradaria que ens comentaris, tot i que hem fet alguna pinzellada, de tota la carta de serveis que oferiu.
Pues els nostres serveis els oferim tant a les Illes Balears com a la Comunitat Valenciana, Tarragona i Canàries.
Així que és important, no?, saber on s'arriba. I ens agradaria també saber, perquè potser hi hagi altres empreses semblants al sector, però quin és el valor afegit de rumbodirecto.com i què vos fa diferents de la competència, no?, d'altres empreses existents en el sector?
A Rumbo Directo oferim una gran varietat de serveis nàutics perquè volem que els nostres clients només s'hagin de preocupar de gaudir de la navegació. Els acompanyem en tot moment, tant des del període de formació nàutica per a obtenir les titulacions, fins a la compra o el lloguer de les mateixes. També tenim serveis complementaris, com podria ser la gestoria nàutica, la venda d'electrònica marina i d'equipaments de seguretat. També fem trasllats d'embarcacions, organització d'esdeveniments nàutics i viatges organitzats. També comptem amb unes instal·lacions molt modernes i espaioses, i també tenim un pàrquing gratuït per als nostres clients. Aquí davall del cine, de les instal·lacions del local, està el pàrquing, i ahir els clients poden aparcar de forma gratuïta. I com també som distribuïdors d'electrònica marina, els nostres alumnes es beneficien d'una formació amb els equips més avançats i punters del mercat. El que busquem en tot moment des de Rumbo Directo és fer la nàutica accessible i buscar la comoditat i satisfacció de cada client, mitjançant una atenció personalitzada, la resolució dels dubtes que puga tindre l'alumne i el client en qualsevol moment, tant durant el curs com si després volen planificar una travessia o comprar una embarcació. I també els membres del club Rumbo Directo es beneficien de descomptes en lloguer, en serveis, etc.
Així que un ampli ventall de possibilitats. I estàs parlant, no? Menciones clients, però també alumnes. Respecte a aquesta formació, quin és el vostre mètode didàctic?
Doncs el nostre mètode varia del tradicional, perquè nosaltres aprofitem que tenim l'escola a escassos metres del port per fer la part de la teoria dins de la pròpia embarcació. D'aquesta manera el que fem és combinar la teoria a l'aula i a l'embarcació i aconseguim que l'aprenentatge siga més efectiu i entretingut. També en quant a la preparació de l'examen teòric, oferim una aplicació mòbil per als mòbils, tablets, iPad, etc., per a que els alumnes puguen realitzar preguntes tipus test d'exàmens anteriors. I les pràctiques les fem en grups xicotets per facilitar l'aprenentatge i l'atenció personalitzada. En cada formació pràctica, els alumnes tenen l'oportunitat de poder governar l'embarcació d'una forma autònoma, però sempre amb la supervisió de l'instructor.
Així que aquest és com s'imparteixen les classes, la formació. Quina és la durada dels cursos? No sabem si n'hi ha una única durada o depèn a què vulguin optar, n'hi ha un temps o un altre.
Sí, depèn dels cursos. El curs del PER dura unes 7 setmanes i el del PNB 2 setmanes. Però els dos cursos aquesta volta comencen el 8 de gener i els exàmens de les dues titulacions seran el 22 de febrer. Però el PNB, la teoria acabarà abans.
Més pronte.
Sí.
L'horari dels cursos, no? Perquè si algú diu, pues mira, m'interessaria, però no sé si s'acopla, si treballa... Quins són els horaris que oferiu?
Pues els dos cursos tenen un horari de 7 a 9 de la nit, tant els dilluns, dimarts i divendres. I les pràctiques es fan els caps de setmana.
Així que suposen que si algú està treballant i vol completar, no? Doncs afavorir aquest horari per a que puguen compaginar-ho.
Clar que sí.
Que és important. També ens agradaria saber per a què serveixen aquestes formacions, no? Aquests títols i quines són les atribucions que se li poden donar després.
Pues estos són títols de recreació. Amb el PNB es poden governar embarcacions fins a 8 metres d'eslora i el PER fins a 15 metres. Doncs depèn de la titulació, pots governar vaixells més grans o més xicotets. I ara la nova normativa permet que la gent pot treballar només amb la titulació del PER i amb un curs complementari.
Així que és important, i amb aquests títols, no? Has comentat que depèn quants metres d'eslora és el que t'ha capacitat, però alguna persona podria arribar, no anem a dir a les Canàries, no? Però a les Balears que les tenim més a prop.
Doncs ara amb el nou canvi de la normativa permet que amb el PER i unes pràctiques complementàries que són unes 24 hores de navegació s'habilita el títol per a poder navegar fins a Illes Balears, perquè abans de la normativa anterior era necessari fer el patró de iot per a poder navegar fins a Balears.
Així que la gent que ho sàpia, no? Que ara la normativa és una miqueta més laxa i que permet arribar a les Balears. Són difícils aquestes titulacions nàutiques, perquè estem parlant, però clar, igual dius 7 setmanes, però amb un os molt dur. És com molt complicat.
Doncs jo crec que la gent té una idea de que és més complicat del que en realitat és. I nosaltres creiem que amb la interactivitat del nostre mètode didàctic i l'atenció personalitzada i amb la pràctica dels exàmens en l'aplicació mòbil es facilita molt l'aprenentatge.
Així que la gent es lleva això del cap, no? De que és una tasca molt, molt difícil i que es llança. Quin és... No? Ara que estem en aquestes dates, ja que olorem el Nadal, estan les llums i tot això, quin seria el regal nàutic que podríem fer aquestes dates, ara pel Nadal?
Pues es pot regalar una experiència, l'experiència de disfrutar d'una fantàstica posta de sol amb una copa de cava en un veler compartit, només per 35 euros per plaça. Ara estem fent les promocions de Nadal també per als cursos del PER Motor, i si es matriculen dos alumnes a la vegada el preu seria d'uns 550 euros aproximadament, i si es matricula un alumne a soles seria de 690, però incluiria també l'alquiler d'un veler sencer amb instructor durant unes 4 hores. També volia dir que els que es matriculen abans del 4 de gener i vinguen per part de Ràdio Vila-real tindran un preu especial de 550 euros.
Si alguna persona, no? Perquè diu, pues mira, jo no compro molt del mar o m'he quedat algun dubte, com poden fer per a demanar més informació?
Pues podem vindre presencialment al local nostre de Rumbo Directo al Grau de Castelló, del port, o enviar un correu electrònic a info@rumbodirecto.com o cridant al telèfon 611 37 93 3 set.
Uh-huh. Així que aquestes són les vies que n'hi ha per a ficar-se en contacte. De cara al 2020, com ens presenten? Quines novitats encareu aquest any vinent?
Tenim noves rutes de navegació, nous destins com Ibiza o Lanzarote i creuar l'Atlàntic fins a Martinica.
Bé, pues això ja és un repte gran, eh?
Sí, sí.
Això és un repte important. Ja molt seguirem a veure si s'arriba i s'assolís. I a on podem seguir totes aquestes novetats de l'empresa de Rumbo Directo?
Pues ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i a la pàgina web de rumbodirecto.com. Uh-huh. I ara mateix estem sortejant una posta de sol en un veler complet a disposició del guanyador i inclou instructor de vela, catering i una copa de cava.
Uh-huh. Així que la gent que ja ho sàpia, no? Que està molt bé regalar algo físic, però una experiència, això no té preu, no? Com se sol dir, regalar experiències és un pas més.
És el millor que es pot fer.
Ho has provat, no? Suposo que hauràs gaudit d'alguna d'aquestes
sí,
opcions.
Sí, m'encanta la vela.
Uh-huh. Doncs amb aquesta experiència també d'Irene ens quedem. Irene Nager, responsable de màrqueting i comunicació a Rumbo Directo. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que pugueu ajudar a fer-se la mà a molta gent.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Traer tus fondos de inversión a Grupo Cooperativo Cajamar es una jugada maestra. Llévate una bonificación de hasta 3.000 euros. Así de sencillo. Promoción válida para traspasos desde 5.000 euros y hasta el 31 de diciembre. La cuantía de la bonificación dependerá del importe traspasado y el fondo de destino. Para más información, consulta las bases completas de la promoción en tu oficina o en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Quieres formarte en comercio exterior? IBACE Internacional publica 110 becas dirigidas a jóvenes con grado universitario o titulación de FP de grado medio y superior. Especialízate en comercio exterior e internacionalización. Una de las becas del IBACE puede ser tuya. Solicítala en ibace.es. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
¿Buscas sorprender a tus clientes? En Big Mater Arbo te ofrecen el regalo perfecto. Ven y descubre todas las opciones de merchandising personalizado con tu logotipo o marca y elige el que más se acople a tus necesidades. Big Mater Arbo, teléfono 964-522166. Los encontrarás en Avenida Pío 12 55 de Villarreal. Canem Kids hace un paréntesis. Por eso Canem se ha propuesto agotar todas las existencias. Ahora en Canem toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Ven ya y no dejes pasar esta gran oportunidad. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules y en www.canem.es. Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Al Emilio, al Emilio, les hinchamos Nadals, Carrer Perejil, a Villarreal. Al Emilio.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa.
que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964 520 8850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada setmana anem a repassar actualitat tant de la Diputació Provincial com de Benicàssim. I per a conèixer tota aquesta actualitat tenim a l'altra banda del fil telefònic a la diputada provincial, regidora Benicàssim per Ciutadans, Cristina Fernández. Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs un plaer parlar. Si li sembla, comencem parlant per coses que ja han tingut lloc durant aquesta setmana, per exemple, aquest plenari de la Diputació, una de les mocions, ja ens ho va comentar, que va presentar Ciutadans, era aquesta de la lluita contra la corrupció. Com va anar aquesta proposta, aquesta moció?
Doncs al final, Partit Popular, Partit Socialista i Compromís ens van vetar la declaració institucional que van presentar de la lucha en contra de la corrupció, que volíem haver, bueno, que al final no se va debatre perquè no va eixir per el vet aquests tres partits. I bueno, ahí el que volíem era pues donar una miqueta de conter i reafirmar-nos en el compromís de la Diputació Provincial de Castelló per a combatre la corrupció en totes les seues formes, ficar també transparència, rendició de comptes i participació en el centre de les nostres agendes locals i finalment mostrar el nostre recolzament a la resolució de la Convenció de les Nacions Unides, no? Que anem una miqueta per ahí. El que passa és que Partit Socialista, Partit Popular i Compromís el que volien era que eliminàssim els casos de corrupció com són la Gürtel, l'ERE i el 3% de Catalunya. Clar, des de Ciutadans no anem a consentir això perquè aquests casos són els que són i estan ahí, tenen nom i tenen cognoms i és aixina. En aquest cas, pues, se van oblidar o volíem que oblidaren el ITMAS per a unir-nos tots i tapar les vergonyes. No? El més sorprenent és que Compromís se sumisque també al bipartidisme i defense a Puigol, a Griñán i a Camps.
Així que aquesta va ser una...
És veritat que ara, sí. Els agrada o no, tindran que respondre davant dels castellonencs perquè no aposten per la regeneració i sí per tapar els seus casos de corrupció, que no passa res. Això se tapa, defensem i reafirmem aquest compromís i ja està, no passa res, però no van voler. El que hem fet és presentar novament una moció, ara com a moció, perquè saben que no... Que com no volen recolzar-la, pues tindran que votar a favor o en contra d'aquesta moció que aquesta vegada sí que es durà a terme, es durà a plenari per al seu debat.
Així que cadascú ahir ja no quedarà clara la seva postura, ja ha quedat, no? Però si la tornen a presentar com a moció de cap nou, crec que va tindre un millor recorregut, no? Aquesta d'educació ambiental. A més, crec que va dir així Ignasi García, de Compromís, justament, que va ser vostè en aquesta línia de compromís amb l'entorn, no? Que va començar a utilitzar recipients per a l'aigua que no eren les ampolles de plàstic. Així que també va loar, no? Que fora vostè doncs, una pionera en aquest sentit.
Pues sí, fa dos anys, si no recorde malament, i també en aquesta legislatura, la primera moció crec que era la d'acabar amb els plàstics, i així es va comprometre el portaveu de Compromís, i finalment, perquè era jo l'única que portava la botelleta que no era de plàstic als plenaris, i finalment, pues, ahir van dur lo que es la, la garrafa esta que se rompe en las uh-huh. botellas, y nos van a donar una botellita per al plenari, y al final pues donem exemple. Y a banda de eso, pues también vam aprovar una moció per adherirnos a la educació ambiental en ruta de la Generalitat Valenciana i començar a fer accions concretes, i també, com sabeu, una declaració institucional que va eixir per l'ajuda en el canvi climàtic.
Uh-huh. Així que també, no?, la xicoteta aportació que es puga fer des dels diferents àmbits, no?, doncs ahí està.
Pues sí, tota pedra fa paret, diuen, no?
Uh-huh. Així que
sí. Granet a granet,
sí.
Per lo menos per això, no?, per fer el modo exemplaritzant de nosaltres a la Diputació, i així ampliar-lo després a la resta i conscienciar una miqueta a la població de lo important que és reduir el plàstic.
Uh-huh. També, tot i que no va ser a proposta de Ciutadans, almenys els mitjans sí que van tirar per ahir, no?, la notícia, es va aprovar demanar que també, doncs, Castelló puga recuperar a la gent que està al Valle de los Caídos, no? Òbviament, tenint en compte com estan últimament els ànims i les notícies, doncs, ha estat aquest, no?, el principal titular de la sessió de la Diputació.
Sí, nosaltres sempre hem defensat la llei de la memòria històrica, però la llei de la memòria històrica no selectiva, és a dir, van hi haver dos bandos, com a totes les guerres, i tenim que respectar els dos bandos, i pensem pues, que és una bona línia de cooperació dels ajuntaments que ajuden a les famílies que vulguin recuperar a aquests morts a la guerra. També és veritat que només és una ferramenta, perquè així qui té la paraula lògicament són els familiars i són els que tenen la potestat de decidir on van les restes dels seus morts.
Uh-huh. Així que també aquesta va ser una de les temàtiques que es va abordar, però també més enllà, no?, de la Diputació, tot i que relacionat en una infraestructura sanitària provincial, es va reunir, no?, després d'un any aquest Consell del Govern del Provincial, que era també una reclamació, no?, que es venia fent des de fa anys.
Sí, nosaltres concretament al mes d'octubre, si no recordo malament, ja vam fer una petició a la Diputació Provincial en un plenari al president per a que se convocare a aquest Consell del Consorci de l'Hospital Provincial, perquè si pensem que després d'un any inactiu això se tenia que fer quan abans millor, i a més quan s'ha canviat de color polític i de govern a la Diputació. Des de Ciutadans és que el que esperem és una major regularitat i una major periodicitat, i que no tinguem que esperar un altre any per a reunir-nos. Nosaltres el que demanem és que se treballi per resoldre aquest descontent i aquest malestar que n'hi ha dels treballadors. També és molt important que se reduïsquen les llistes d'espera i que se recupere d'alguna forma i se prestigi del centre que té a tot arreu, no?
Uh-huh.
I això són les nostres línies que hi pensem que tenim que abordar i que tenim que convocar unes altres reunions més periòdiques per a resoldre totes aquestes qüestions. Uh-huh.
No sabem si després d'aquesta represa de contacte, no?, els ànims va notar vostè que estaven per aquesta línia, no?, per continuar mantenint aquestes reunions de forma periòdica i, com bé ha comentat vostè, doncs, assumir els reptes i els problemes que n'hi ha en aquest centre.
Bueno, la veritat és que això passa sempre quan entra una nova corporació. Sempre estan per la labor de fer coses, sempre te diuen a tot que sí, però, claro, això no se sabrà hasta l'any que ve, hasta que passi un any. Sí que és veritat que nosaltres, pues, al ser nous, ens hem donat una miqueta ese vot de confiança, però, clar, no és un xic en blanco. Uh-huh. O sigui, tenim que estar pendents i fiscalitzar totes aquestes qüestions que són tan importants, i així no ho anem a fer.
Uh-huh. Doncs s'ha tractat també aquest assumpte. Ens anem a la seva localitat, si li sembla, perquè ens havia comentat que aquest dilluns encara tindrà lloc aquest plenari ordinari del mes de desembre. Suposem, no, també, pues, aquestes dates nadalenques que motiven algun xicotet canvi, però en aquest cas Benicàssim també celebra la seva sessió. De què es parlarà en aquest plenari?
Pues la veritat és que n'hi ha alguns temes, però els dos més importants, crec jo, que tindran més transcendència, serà, per una part, l'últim tràmit abans de que els terrenys dels festivals siguin de titularitat municipal.
Uh-huh.
I per altra banda, la reducció de la jornada laboral dels funcionaris, que al final vam arribar en esa mesa general de negociació a un acord. Uh-huh. Esos dos eran temes per excel·lència y ya te contaré el dicho que ve.
Ahora cómo está.
Sí, porque ni han discrepancias y bueno, en lo del lesores de policía y del personal, perdón, del funcionaris, no tenim perquè hem arribat a un acord, evidentment, i no tal, però sí en la part de la
situació
de terreny sí que n'hi haurà una miqueta de debat i bueno, ja veure com és.
Quina és la postura de Ciutadans a aquest respecte? En el dels terrenys sí que suposaria, no?, que passaran a ser de titularitat municipal.
Pues fins ara hem sigut uns dels partits junt al Partit Popular i al Partit Socialista que hem defensat aquesta mesura perquè pensem que al final si aquests terrenys són de l'Ajuntament es costarà menys i a banda se podran realitzar esdeveniments durant tot l'any, no només per a dos festivals, no? Sí que és veritat que a dia d'avui els tècnics han fet una advertència per la pujada del muntant en cas de que els propietaris ho porten per la via penal, i és això el que estem estudiant ara per a veure com quedaria definitivament i així mantindre el sentit del vot.
Doncs veurem, no?, i s'informarà de com ha quedat aquest assumpte. Doncs, regidora, diputada, moltíssimes gràcies, i com ja no tornarem a parlar, suposo, abans de Nadal, que passeu unes bones festes.
Pues moltes gràcies, lo mateix per a vosaltres. Bones festes.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto a Colegio Pascual Nacher.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.600 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
No, sí, no te lo vas a quitar de la cabeza. Ven a Pick and Pack y encuentra tus regalos de Navidad y Reyes para toda la familia, para todos y para todas. Y hasta para ti, regálate Pick and Pack, el regalo perfecto. Pick and Pack, Avenida Pío XII, frente a Torre Mocha.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
¡Al Emilio, al Emilio, al Emilio! Al Emilio, desitjàvem Nadals, carrer Perejil, a Villarreal. Al Emilio,
Frozen, El Rey León, Aladdin, Bayana, Coco y muchos más. Tus personajes y canciones favoritas de Disney te esperan en Disneymanía 2, El Reencuentro, un musical para toda la familia. Domingo 29 de diciembre en el Auditorio de Villarreal, a las 5 y a las 7. Entradas ya a la venta en servientradas.com y Papelería Gitch de Villarreal. Organiza Asociación Conquistando Escalones.
Tus manos traviesas nunca se olvidan. Tu boca impaciente sobre mi piel.
Siento dentro que se acaban mis días. El siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber.
I nosaltres fiquem el punt i final a protagonistes. Temps ara per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05, que els aproparem, entre altres, a diferents propostes culturals del cap de setmana i a la localitat. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.